És la una, què? És la una i no tenim... I segur que venen notícies, Ignasi Taltabull.
Sempre, sí, no? Aleshores en punt...
M'havies les... de portar el paperet aquest que he llegit del peu, no?
Sí.
Què? No me l'has portat?
Sí, home, sí, vols que el porti ara?
No, no.
El primer et diu que sí, i després te l'oferé. No. M'has portat el paper i diu, sí, sí, vols que te'l porti?
Llavors, no, no, sí, vol boicotejar, sí. No passa res.
Xavi, no una mica de feina, també.
Escolta, que... Xavi Sierra, fes la teva feina com Déu mana.
Si no, inventa't el titular.
Sí, home, passen moltíssimes coses a Catalunya, Xavi Sierra.
Sí, entre les quals, per exemple...
Les quals, per exemple,
ja... Unides Podem demana que el govern català i l'espanyol tornin a seure a la taula institucional per l'ampliació del Prat i que estudiïn un projecte alternatiu.
T'anava a dir exactament això.
Mira, en una entrevista a Televisió Espanyola, la vicepresidenta segona del govern espanyol considera que s'han de fer inversions a la infraestructura, però creu que han de respectar la zona natural protegida de la Ricarda. Per això reclama diàleg i critica que l'únic acord que s'havia tancat fos verbal.
Si hay una mesa institucional y lo vuelvo a creer ahora, debe de volver a convocarse. Es bastante anómalo que institucionalmente se abandone esa mesa para llegar a un acuerdo que además hoy tenemos conocimiento de que es un acuerdo verbal. Yo vengo del derecho, esto es muy complicado, muy difícil de entender.
Díaz ha insistit que les discrepàncies dins la Moncloa són sobre l'ampliació del Prat no han afectat la relació entre els dos socis de govern. Mentrestant, Aena manté la mà estesa a la Generalitat per continuar parlant d'aquestes inversions al Prat, però de cara al 2025. Ho ha explicat el president de l'entitat, Maurici Lucena, a CERC Catalunya.
La mà estesa de la companyia existeix. Seguim pensant que el projecte és un projecte extraordinari i nosaltres el que diem és que després de la decisió del govern d'Espanya ens agradaria seguir parlant amb les autoritats públiques catalanes, però pensant en d'aquí 5 anys, que és quan hi ha el següent tall temporal regulatori que permetria reconsiderar això.
Lucena, avisa...
Escolta, perdona, digues. Xavi Sierra, a tu no dona la sensació, Ignasi Taltabull, sí? Que Yolanda Díaz, jo quan la sento parlar, és com ta mare, jo canvia, té la mateixa veu, el mateix timbre de veu, i dic, però a veure, però
què fa ta mare? Pensava que parlaves de la meva mare.
Que ta...
Si no ha parlat mai, la mare...
Com diuen ara, de jo canvia, jo canvia...
Ah,
sí, Té la mateixa veu...
Es dona molta credibilitat, tenir la veu de ta mare.
Un dia farem Yolanda Díaz versus ta mare, i veus, té la mateixa veu, aquesta senyora, llavors dic, però què fa ta mare?
El mateix discurs, no, per sort.
L'altre, no, doncs... No, perquè... Però dic, oi, per favor, sí. Perdona, Xavi Sierra, que teníem...
Tu has anat mai a la Ricarda, tu, Marc?
Sí, sí, he anat. Sí? A més, vam tenir aquí Marita Gómez, que és una de les... Que ja, bueno, a la Ricarda hi ha... A la Ricarda hi ha una casa també protegida.
Sí,
hi he anat, sí.
Sí, sí. I què tal?
Però està... Bé, clar,
està bé, no?
Està bé. Tal, bueno. Perquè tu què?
T'estàs... No, jo hi he anat, també, No, però no t'imaginava jo allí, a tu. No sé per què.
Bueno, però per què vols dir? Què vols dir que hi vas anar a fer, tu, a la Ricarda?
Doncs no passejar.
Que tampoc s'hi pot fer gaire més. Què pots anar-hi fent? I tampoc
home,
és...
Home, si ets flamenc,
a banyar-te allí en un llac.
Si ets flamenc i ets...
No, banyar-me no.
Si ets una nutria, tu passes
no,
molt per
cremar, em vaig cremar, per això, amb el sol.
Escolta, perdona, Xavi, perdona, que t'hem tallat, Que informa.
Vinga, doncs que Salut vacunarà sense cita prèvia des del carrer a les zones de Barcelona que van més endarrerides en la campanya de vacunació. Començaran dilluns que ve a la plaça Roja de Ciutat Meridiana, divendres a la Rambla del Raval i la setmana següent a la Marina del Port i el Gòtic. L'acció es dirigeix específicament als majors d'edat de població vulnerable que tenen dificultats per accedir a la campanya de vacunació habitual. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que l'objectiu és acostar-se al màxim a les persones que encara no s'han vacunat.
Apropar-nos a aquests punts sempre fent un bon diagnòstic com el que s'ha fet en aquest grup de desigualtats i llavors veient en quin punt és realment necessari i fent-ho això en una plaça com aquesta, que és una plaça que és la plaça del barri, és la plaça per on passa la gent i que llavors lo fas molt visible, lo fas molt fàcil.
L'altre públic, Diana, de les noves campanyes són els més joves, per això Salut obrirà punts de vacunació la setmana que ve a les universitats de Barcelona. Se sumen als que ja s'han anunciat arreu del país. I els Mossos d'Esquadra fan cada setmana entre 8 i 10 intervencions relacionades amb el desmantellament de plantacions de marihuana. Ho ha explicat aquest matí al Món RAC1 el comissari Joan Carles Molinero, que també ha apuntat que cada vegada es troben més grups armats que protegeixen aquestes plantacions.
Moltes vegades ens trobem amb plantacions on el propietari, el responsable de la plantació pot ser una persona del país, pot ser una persona autòctona, però que la seguretat d'aquella plantació, perquè ens estem trobant que entrem en plantacions, localitzem armes de foc, o bé a la plantació, o bé les persones que l'estan vigilant o custodiant, que en moltes ocasions doncs, venen de fora del país i per tant són grups organitzats.
També s'estan trobant paranys perillosos que els propietaris de les plantacions posen per protegir-les. Segons Molinero, entre aquestes trampes hi ha pluges de perdigons, fulles esmolades, forats de terra o zones electrificades. I parlant d'electricitat, demà el preu de la llum tornarà a arribar a un màxim històric. En el moment més car del dia, de 9 a 11 de la nit...
Perdona, perdona un moment. Aquest enllaç de...
T'agradat o no?
De pluja elèctrica, de no sé què... I parlant d'electricitat... Sí. Això... Això com pot acabar?
Home, els hi sortirà car, els de les plantacions.
Ai, mira, moltíssimes gràcies, perquè li he demanat a l'Ingrid Ripollès, perquè se m'ha trencat la mascarilla, si li podia anar a tirar demà una, li dic, la Xènia ho faria pel clapés, i veig que...
Jo veig que sí. Però és nova, o l'ha agafat de...
No, però ella, la Xènia ho hagués fet pel clapés, de reposar-li el clapés de mascareta si se l'hagués trencat,
sí.
Però és que potser jo he pensat, a veure si ara aquesta, l'Ingrid Ripollès, li porta...
Li hagués
cosit.
Li hagués brodat, però a la millor he pensat, a veure que no li portis tot el clapés ara, saps? Dic, pues jo porto... La Xeri ho faria pel clapés.
S'ha quedat sense mascaretes el clapés, vols dir que l'ha agafat...
Totes les productores treballant pel clapés, i jo, vamos, aquí amb la Guiri Ripollet, és que també jo, mare de Déu, senyor. Unes tantes i les altres tampoc. Ai, Xavi Sierra, va, digues-lo. Ha pujat el preu de la llum, aquesta notícia, sí. Bueno, no cal ni que la diguis.
Un rècord més, de 9 a 11 de la nit, el pic serà de 165 euros al megawatt hora.
Mira, jo proposo que demà la manifestació aquesta de l'11 de setembre, t'ho dic sincerament, a banda de les reivindicacions habituals, també reivindiqui això. Tu, crec que hem de començar a sortir al carrer a reivindicar...
Sí.
La cosa de
ja
la llum,
quedat, ja que hem quedat demà al carrer, sí, ja posats, sí. No? Una pancarta més.
Home, fals el puny era i un cop de fals i, escolta, cap a la factura de la... Què fem, els esports o què?
Sí.
Va, nen, què fas d'esports, tu?
Vinga, va, començaré explicant-te, sembla que em doneu les molles, aquí vinga, va, fer
sí,
els esports.
Sí, és que t'ho exactament va. Això, ho has fillat al bo.
Doncs, Marc, compta perquè... A quatre dies perquè el Barça debuti a la Champions contra el Bayern de Múnich el dimarts, avui el president de la UEFA, Alexander Seferin, ha assegurat en una entrevista, en aquest cas en un avançament d'una entrevista al diari alemany Der Spiegel, que no li importaria que el Barça, el Madrid i la Juventus, els tres equips que, com sabràs, es mantenen en el projecte de la famosa Superliga, s'apartessin de la UEFA i, per tant, de les seves competicions. A més, ha catalogat d'incompetents els directius dels tres equips. Saps el serial aquest que hi ha entre la UEFA i aquests clubs?
Sí, no l'he entès massa, però no l'he entès des del principi. És d'aquestes coses que ja no les entès des del principi, sí. I quan t'hi poses doncs ja et fan mal.
Ja no has fet l'esforç d'entendre.
Ja no has fet l'esforç. Sí, bueno, passen diverses coses, no?
Tu? Diguéssim que...
La majoria de coses, de fet. Jo ja fa temps que no entenc gaire
res.
Jo ja fa temps que no entenc res i vaig fent sí, perquè la gent, si dius que sí, pues només parlen ells i ja està bé.
Això també és veritat.
I a vegades val més callar i semblar una mica intel·ligent que fotre la pota, no?
Jo no estic d'acord amb el silenci. Aquesta cosa... No,
ja ho havíem notat, que no estaves d'acord amb el silenci, per altra banda.
És el patriarcat, això. No, és millor el silenci.
No.
És millor tenir la boca tancada que dir tonteria. Però jo, per veure, dir 400 tonteries, a veure si l'encerto. Mira,
ara, silenci, alguna estarà bé, no? Per probabilitat.
Va, doncs més coses. Leo Messi s'ha convertit aquesta matinada en el màxim golejador de la història de les seleccions sud-americanes, l'exjugador del Barça. Ha marcat un hat-trick, Marc, això és molt complicat, en l'Argentina 3, Bolívia 0, de classificació pel Mundial, i ja suma 79 gols, superant el rècord que ara tenia el brasiler Pelé amb 77.
Pelé.
I per cert, que...
Pelé és de la nostra època, és de la meva època, Pelé.
Sí?
Sí, home.
Sí, home, ja vaig amb ulleres i tot. Pelé. Home, Pelé? Jo no jugava quan era petit. Home, clar que jugava quan era petit.
Escolta, t'has ficat les ulleres com si no hi veiessis,
ja. Home, que cada cop porto més la ploma estilogràfica, les ulleres, el gel, les quatre aigües, el llibre que tenim avui per parlar.
Jo no volia preguntar per les ulleres, però són noves, són noves, no?
Bueno, són noves perquè no m'hi guipo.
Sí, però és una novetat d'aquest any.
L'altre dia saps què em va passar? Que mira, Ana Larcia, què tal estàs?
Molt bé, i tu?
Ana Alfonso, què tal estàs?
Molt bé.
L'altre dia em va passar que les que són de prop, d'aquestes de, sí, com sí, de semifarmàcia, llavors és per mirar com de lupa. Llavors jo, tot el que era mirar els papers, els mirava sense ulleres, mirava l'Ernest i a l'Aigret i em posava les ulleres. Vaig acabar dilluns amb un coco, un mareig, que riu-te tu de la marihuana. Va,
doncs, que ahir estaves molt encantat amb el tema del Kun Agüero, que finalment va parlar aquí al Tu Diràs, i el que ell va dir que el que més el va xocar emocionalment va ser la sortida de Messi, o més aviat que el va xocar emocionalment, malgrat que ni això ni tampoc la complexa situació econòmica que viu el Barça el farien tirar marxa enrere ara a l'hora d'acceptar la proposta de venir a Barcelona.
¿Qué jugador te llama alguien de algún dirigente que trabaja en el Barça? Hasta te diría muchos jugadores están dispuestos a renunciar, digamos, dinero. Estoy segurísimo, y más como está el club. Pero creo que sí, de cualquier situación que esté el Barça, hubiese venido igual.
I en aquest sentit, Marc, el Kun Agüero és un d'aquelles persones que tu et portaries bé, perquè va dir una de les seves virtuts al vestidor. No sé si te'n recordes de Pinto, del porter, que...
Home, i tant, que me'n recordo.
Home, i tant.
Sí, què podries dir de Pinto?
Pues mira, Pinto era un porter del Barça, molt i a bé. Més a més era un tio, escolta, era fantàstic. Jo me'n recordo que amb Pinto vam fer una parella una vegada a Castelldefels.
Ah, sí?
Que ens vam passar bomba.
Sí, però vosaltres dos directament, no? Hi havia més
la
gent.
La va fer ell.
Ah, la va fer ell, és?
Pinto.
Però és que per això t'ho deia, aquest bon rotllo era una de les coses que portava al vestidor. Doncs el Kun Agüero, ahir, tu diràs, va dir que ell, una de les seves missions també és que el vestidor s'ho passi bé i fer-ho riure.
Home, clar, fer-ho riure.
Sí, un poco que acá... Que intento que todos estén con alegría, que nos caemos de risa un poco, ¿no? Que claro, no sea...
Nos caguemos de risa.
Nos caguemos de risa, las típico, ¿no? Hay un jaboncito ese, a ver quién... ¿Sabes? Que estas cosas de... Sí, de vestuar, ya os
sabéis. Bueno, que ya... Cuando vas a hacer la paella en Pinto, ya te va a explicar.
Sí, ya va a explicar eso, que el Kun Agüero era molt...
Era molt així,
molt... Era molt broma.
Molt de fer brometa. Que jugo el futbol, Kun Agüero, menys bromes i menys entrevistes. I menys xuta la
punteta. No, entrevistes que en doni,
Que en doni.
I Marc, t'ho acabo amb un últim apunt. Tu no sé què feies amb 18 anys, però et dic que...
No t'ho puc explicar el que feia amb 18 anys. O el que intentava fer. No estarà el que feia, sinó el que intentava fer desesperadament.
Doncs bé, mentre tu intentaves fer una cosa que no...
No, i no amb aquesta música ho intentava.
No.
Cantava jo...
Home, així ho vols dir, ho aconseguiries així?
Jo no crec que hi hagi ningú als 18 anys que no intentés el que intentava als 18 anys.
Clar. Va, ja era
molt bé. Però
ara ja tu t'encantaves als 18 anys.
Però el mateix que ahir, que era bé. No et pensis que ha canviat massa.
Ai, per favor, és veritat.
Va, tu, Marc.
Pues, escolta, Ignasi, truca'm.
Sí?
Si torna a passar, truca.
Després t'explico.
Doncs, per què et deia això? Perquè amb 18 anys, Emma Raducanu, la britànica, i la canadenca de 19 anys, Leila Fernández, jugaran la final del US Open, després de derrotar la bielorussa Sabalenka i la grega Sakkari, respectivament.
Vaya dos repipis. De fet, aquestes són aquelles que quan tinguin 45-50 diran, jo me sentí utilizada por el patriarcado y el deporte de élite que me destrozó la vida y un entrenador, etcètera, eh?
Doncs mira, Marc, estarem pendents d'aquesta final.
El temps, per favor, pel cap de setmana. No podem més, acabo de xafogó. Jo m'entenc per tot el canvi climàtic, tot el desgel dels pols, totes aquestes penes que hi ha. Però nosaltres de Barcelona no podem més de xafogó. Jo no puc més. O sigui, a veure, Xavi, sí, resols.
A aquesta hora s'escapa algun ruixat a la Cerdanya i també al sud del Gironès. Amb el pas de les hores, els xàfecs aniran a més i afectaran la Catalunya central, el Pirineu i Prepirineu i el Perilitoral. A la costa seran menys probables, però sí, les temperatures es mouran entre els 24 i els 29 graus.
Mare de Déu. Basses, què? Ah, torna dilluns, no? Torna el Basses dilluns, estem... Bueno, mira, la que em faltava per acabar la setmana bé. Torna el Basses dilluns. I tu te'n vas, ja?
Bueno, jo estaré per aquí a la redacció.
Estàs per aquí a la redacció, però hauràs d'entrar...
Escolta, no em dius res del meu pentinat, fora de micro, si hi ha aquí, no?
No, però perdona.
T'han rajat amb la meva escala.
No t'ho havia dit, però et queda molt bé.
Ah, sí, moltes
gràcies. Nosaltres som fans teus total.
Cap de setmana...
El Xavi Sierra s'ha alliberat d'Albert Padó. Tu, Xavi Sierra, seguiràs o què passa aquí?
Tampoc, també t'abandono.
Però bueno, per favor, però això què és? I qui s'hi posarà? Xavi Sierra, no podem
suportar. Xavi Pardo.
Xavi Pardo.
Espera, que Albert Bassas em diu que encara li queda una setmana. Per tant,
no. No, escolta, ells havien fet la il·lusió de que... Mira, que no t'escolta.
M'encanta que si estàs ràpid, ell està escoltant i és com, no. No fotis que dilluns no...
De totes maneres, et vaig a dir una cosa. Xavi Sierra, la nòvia de Xavi Sierra, que és la teva, Albert Pedrol,
sí?
I Albert Pedrol aquest cap de setmana,
què passa, què?
Faran un trio. I van a viure junts. Visca el poliamor.
Visca sempre.
Endavant. Anem a començar amb aquest programeta.
A veure
què ho farem. Vaya caps avui.
Avui no...
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Ernest Ferrer, l'any Ripollès. Avui tenim l'Ignasi d'Altavull. Què tal
bon
estàs?
Bon dia, molt bé. I tu, estàs bé?
Des de la Vall de Boí, Txell Bonet. Què tal estàs?
Així m'agrada molt bé. Te'n recordes que la setmana passada estava fent de cangur de la meva àvia de 103 anys,
avui
no?
Avui et toca, sí, i tant.
Doncs avui... No, avui em toca els dos nens que estan per aquí, han estat cridant durant els 12 minuts l'informatiu i ara s'han callat de cop perquè saben que esteu vosaltres aquí.
Home,
jo que volia que entressin en directe,
sí,
i m'estan fent quedar malament.
Que s'hi posin.
Fer...
Sí, els Little
Voleu
Fishers...
fer algun crit o què,
sí,
Marc?
Sí, fa un crit.
Digues alguna cosa, Marc.
No volen, és que són tremendos.
Són tremendos, això sempre passa.
Ben fet.
Ara sí. Ah, sí.
Sí, senyor, li fa el cuixar.
A veure si canten lo del Colocao. D'aquí una estona potser podem fer la cançó del Colocao.
Sí, tu adoctrina'ls una mica.
En el Colocao, en la cultura del Colocao.
I tot solucionat, Txell. Escolta'm una cosa, abans de parlar amb la Txell Bonet,
estigues tranquil que ara baixaré del cotxe, eh? Vull dir, estigues tranquil que la connexió la farem neta. Que l'Ernest Ferrer està patint molt, la faré sense nens i sense cotxe.
Fantàstic, fantàstic. No passa res. Mira, mira. Gràcies, Ernest, per la teva aportació musical. Anem al primer tema, per favor. Ara ja tenim un embolic entre el Colacao, els nens de la Txell i el Cuixal, el cotxe i el cap que porto, que és divendres. Bueno, és que estem tan contents perquè ve l'Anna d'Àrcia un cop més, que sempre estem contents quan ve l'Anna.
Jo sí també, no? I tant.
En sèrio, Anna, sí o no?
Sí, jo també molt. Val.
No, perquè, a veure si ara ve aquí com a contrapèl. I també tenim la il·lusió de tenir l'Anna Alfonso, que tal, periodista també de RAC1 i de la web a RAC1, sí. Aquesta web meravellosa que és, que va com un troc, aquesta web, no?
Doncs sí.
Les coses com són, això sí, ho hem de dir clarament, tu. A veure, vosaltres dues, les dues participen a un llibre organitzat, editat per la Carme Junyent. Per què posa M a punt Carme Junyent?
Maria Carme Junyent.
Tots li diem Carme Junyent, però la filòloga, no?
És africanista.
Ella és africanista.
Sí, és especialista en llengües amenaçades.
Doncs l'africanista especialista en llengües amenaçades, Maria del Carme Junyent, edita Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, que és el títol més llarg de la història.
Hi ha una segona part del
que,
títol.
Que a més, clar, prou textos incoherents i confusos, canviem el món i canviarà la llengua. Ho vaig a dir tot seguit perquè vostès es facin la idea, no? Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou textos incoherents i confusos, canviem el món i canviarà la llengua. Editat per Eumo. Uh-huh. Aquest és un llibre que és imprescindible, sí. I aquestes dues companyes nostres hi han participat. Quantes altres han...
Hi ha 70 autores, i el títol és molt llarg, però el llibre està fet d'articles molt breus.
Sí, que es llegeixen molt ràpid.
Que es llegeixen molt ràpid i on cadascú diu la seva i opina sobre el tema.
Clar, Anna Alonso, estimadíssima, de què va el llibre? Una mica així per posar...
És un llibre que parla sobre el llenguatge inclusiu, però no està escrit només per lingüistes, tot i que el títol es digui així. Carme Junyent va fer una crida a totes les dones que treballessin utilitzant la llengua, és a dir, periodistes, traductores, correctores, lingüistes, i parlen, donen la seva visió cadascuna sobre el llenguatge inclusiu.
El llenguatge inclusiu, Anna Alarcia, lingüista de RAC1, què és?
Sí, entenem...
Què collons és el llenguatge inclusiu? Perquè amb això tenim un liu...
Entenem per llenguatge
un
inclusiu...
Un liu...
El que busca donar visibilitat a les dones a través, per exemple, de desdoblaments, benvolguts i benvolgudes, diputats i diputades, tots i totes... L'ús del femení genèric com a forma, no?, per referir-se... És
hola.
A dir, parlar en femení quan
hola
ens adrecem a tothom,
totes.
Exacte. Uh-huh. I l'ús de paraules genèriques també, professorat, alumnat, ciutadania, i llavors més recentment també parlem de la desinència neutra, que seria el totis.
Desinència neutra. Això el totis també ens ha portat
per incloure les persones no binàries.
Del totis en parlarem després, perquè sí. tot això el totis també ha portat cua.
Sí.
Cui. Ha portat cui. Llavors... vosaltres, Anna Alonso,
dieu...
Alfonso. Tinc un... Està clar, Anas, Alfonso...
Bueno, ens hem tots igual.
Totes em ponen avui. Et dic una cosa, et voleu que quedi clar que el llibre no va contra el llenguatge inclusiu.
No és un recull d'articles contra el llenguatge inclusiu i anem a destrossar tot el llenguatge inclusiu, sinó que són 70 dones que donen cadascuna la seva opinió. Sí que hi ha molts articles que van en el sentit de contra la imposició d'aquest llenguatge inclusiu o també contra el fet que sigui una cortina de fum, és a dir, una manera de semblar feministes, fem veure tots que som feministes i mentrestant no canviem res, més enllà de parlar d'una manera una mica moderna.
Clar, perquè el llenguatge inclusiu té una mica això, no?, que dient hola a totes...
Sí.
ja...
Sembla que no has de fer cap esforç
clar,
més, ja.
És un mínim gest, no?
I aquest és un dels punts perillosos, pensem. I crec que és molt interessant perquè hi ha, com us he dit, articles amb opinions diferents i també amb experiències, perquè moltes vegades hem sentit la part acadèmica de tot plegat, no? Els arguments acadèmics, però aquí hi ha experiències doncs, laborals, personals, és a dir, aquest llenguatge inclusiu, quines limitacions es troba quan el poses en pràctica?
Quan el poses en pràctica. Que el vols posar en pràctica, però no funciona. És que potser no funciona.
Aquest és el tema. Sí.
Escolta'm, de totes maneres, la Carme Junyent ha tingut problemes. Home, no n'ha tingut molts, però a l'hora de... ha demanat a lingüistes o a dones o a persones que utilitzen el llenguatge que diguin, escolta, estem a punt de fer aquest llibre per reflexionar sobre el llenguatge inclusiu i moltes, tot i que a la millor en privat deien una cosa, en públic no volen posar... no volen que quedi constància.
Sí, ella va explicar, de fet, que volia que al principi fóssim 100 autores en aquest llibre i que finalment han acabat 170, 69 més ella, que també ha fet un article... I el motiu que li donava la gent era aquest, potser en privat li deia una cosa, però que en públic no es volien posicionar, perquè és un tema que si, com que som feministes, és el que dèiem, hem de semblar que tots anem a una i que tots estem d'acord i no es poden qüestionar, és molt difícil qüestionar coses des de dins del propi moviment. Llavors hi havia molta gent que no se sentia còmoda posant en qüestió una cosa que en principi
hi ha hagut molta trifulca a Twitter. Jo perquè no tinc ni idea d'això de Twitter, em sembla una merda, però descomunal, ja us ho dic, cada cop més. Per això de Twitter, la Carme Junyent també ha fet un cosa a cosa a Twitter que déu-n'hi-do, s'ha posat brava, eh?
Sí, perquè és un debat que sempre genera com molts nervis i molta agressivitat, no? Com si hi hagués dues opinions i estiguessin contraposades, però realment no. I al llibre es veu que és que d'opinions n'hi ha moltes i hi ha molts matisos i cadascú té la seva. I a més, és que si ens estem qüestionant totes aquestes coses és perquè estem lluitant pel feminisme.
Clar.
La gent que no s'interessa per aquest tema és la que realment està en contra del moviment, no? Llavors ens estem matant entre nosaltres
Aquí deu interessar, que els moviments d'esquerres, els moviments progressistes, el moviment feminista, els LGTBI moviments i tot aquest moviment, aquí deu interessar que
s'enfrontin entre
ells. Això també reflexiona a mi. Bueno, un moment, vegem alguns exemples d'aquests arguments que són fàcilment desmuntables des del punt de vista lingüístic. Per exemple, argument 1, fals. Anna Alarcia, sisplau. Tu el tens, això de...
Sí, sentim sovint, no?, que el masculí genèric no representa les dones i que el llenguatge inclusiu és la manera d'incloure tothom. A veure, d'entrada, el masculí genèric no té res a veure amb el sexe de les persones. El gènere gramatical és una forma de classificar les paraules i, a més, només existeix en el 15% de llengües del món. Però, en canvi, sabem que el masclisme està per tot arreu, no? Fins i tot hi ha llengües en què el genèric o el no marcat és el femení. I en aquestes societats també hi ha masclisme. Per tant, el gran problema sorgeix, segurament, de com es va batejar aquesta marca, no? Se la va batejar com a masculí. Això van ser els grecs que ho van fer i no té res a veure amb la llengua en si.
Malditos griegos.
A l'hora de posar el nom a les categories, els homes s'apropien d'aquest gènere no marcat i li posen masculí. I això és el que és masclista, però el tret gramatical en si no ho és.
Clar, i hem buscat alguns exemples com perquè es vegi que el gènere de la paraula no és el problema, perquè tu, per exemple, si et diuen els enginyers, penses en homes o penses en dones?
Jo en dones. No, penso, vaig avorrit.
Si et diuen els enginyers, penses en homes. Si et diuen els científics, penses en homes. Però és que si et diuen les autoritats, també penses en homes.
Sí, si és allò dels quadres, això ho explicava Bea Porquera en un llibre molt recomanable. Hi havia un article que diu, quan tu tens un quadre davant i posa anònim, penses que l'anònim és un home.
Sí, i moltes vegades, i molt passa en els llibres, els anònims va resultar que eren dones i que no podien publicar amb el seu nom.
Exactament.
O sigui que justament és el contrari.
Sí, però pensa, sempre pensem.
Clar, però en canvi si dius les
pensem
criatures...
Pensem en homes de vegades i pensem libidinosament, fins i tot, t'he de dir.
Sobretot quan et diuen les autoritats.
O les senyories.
O les senyories, exacte, sí.
Però si et diuen les criatures, en canvi sí que penses en nens i en nenes. Llavors és com, el problema és el gènere de la paraula o és que les criatures no tenen cap mena de prestigi ni cap mena de poder, i per això aquí sí que hi incloem les nenes.
Anem a per una altra. A veure, bueno, tu, Anna, em parles sobre aquesta qüestió, l'Anna Alfonso, bueno, això ja ho hem fet. Vinga, anem a una altra cosa. Argument 2. Parlar en femení genèric, o fer servir el llenguatge inclusiu visibilitza les dones.
Bueno, això és condescendència absoluta.
Perquè parlar en femení genèric vol dir...
Hola, diputades.
Hola, diputades.
En un Parlament en què hi hagi dues diputades, ja podem dir hola, diputades, i som superfeministes. No, és a dir, és un acte de condescendència, perquè si necessites que et visibilitzin, és perquè potser no se't veu tant, i si no se't veu tant és que potser està ple d'homes que et tapen. No? Vull dir, si els homes ningú fa falta que els visibilitzi, perquè ells ja estan allà. Llavors, que ens no cal que ens visibilitzin, ja farem per restar als llocs on hem d'estar.
Un altre. El llenguatge inclusiu es diu que és revolucionari, de vegades, Anna Larcia.
Sí, no? Sembla difícil a vegades no apuntar-se a una revolució, però també les idees revolucionàries es poden qüestionar, i pensem un moment, en el moment que el govern pren aquest llenguatge com a propi i a més l'imposa en els seus comunicats, en els seus discursos, reflexionem, és tan revolucionari? Normalment la revolució va de baix cap a dalt, però si això està venint de dalt cap a baix, no sé si és tan revolucionari en
això. És important
moments.
També, parlàvem també l'altre dia fora de micro, que és clar, que és l'apropiació per part de formes que són dels marges de l'underground, que són del contestatari, etc., per la institució, per una consellera, per un conseller, pel president de la Generalitat.
Què fa això?
Aquí sí que viveix un problema.
Donar una imatge de govern molt feminista, no? I segur que estan fent coses pel feminisme, però si ho analitzem un moment, qui és el president? És un home. De fet, no hi ha hagut mai cap presidenta. Si ens fixem en les conselleries principals, totes les porten homes.
Dius del govern actual català.
Del govern actual. Economia, Hisenda, Salut, la vicepresidència. Per tant, a vegades la paritat no és només qüestió de parlar en femení o de números, no?
Anem a parlar l'argument fals. Quatre, estem molt malament de temps, però quina alegria. Fent servir el llenguatge inclusiu, canviarem la realitat.
No, perquè el que canvia és l'aparença de la realitat, no la realitat en si mateixa. És a dir, tant de bo fos tan fàcil aconseguir la igualtat com dir benvolgudes diputades o la directores i ja tenim la igualtat, i no, el que canvia només és l'aparença d'aquesta realitat, però ens oblidem i ens entreté molt, a més. És a dir, perdem molt de temps amb aquest debat i aquesta manera de parlar. No és que no sigui important, però és que tot el temps que estem perdent en això no l'estem fent servir per coses que ho són més.
Anem a posar alguna solució. Què podem fer? Pel feminisme i per la llengua.
A veure,
pel feminisme i de la llengua.
D'entrada, fer servir el sentit comú, perquè no tot és o blanc o negre. Hi ha molts contextos, moltes situacions. Després podem adaptar les referències individuals quan parlem d'oficis, de càrrecs. Podem, evidentment, evitar expressions discriminatòries, també.
Què vol dir, perdona, adaptar les referències individuals?
És a dir, parlar d'alcaldesses, parlar... No, s'han creat moltes professions en femení que abans no existien i que ara, com que aquesta realitat ha canviat i ara sí que són càrrecs ocupats per dones...
Descobrir aquestes referències individuals, no vols dir? Alcaldessa es pot dir.
Exacte, evidentment. Sí, després, amb coses més subtils, mil vegades ens trobem que es pot tractar una dona pel nom quan en aquell mateix context de formalitat a un home mai el tractaries pel nom.
Veritat,
no hem sentit
moltíssim.
Mai parlar de no ho sé, del Pablo... Però sí que hem sentit a parlar de l'Ada, de la Soraya...
El Pere ha fet unes declaracions sí. al món de RAC1.
Seria impensable, no? Seria impensable, però hem sentit a parlar mil vegades de la Cayetana, de la Soraya, de la Càmela...
Sí.
No? I després, això, deixar de fer servir expressions discriminatòries, i ja hi ha hagut molts canvis, per exemple, i això ho parlàvem amb l'Anna Alfonso, estàvem reflexionant, no?, sobre canvis que ja s'han fet, i va sortir l'exemple dels crims passionals. Fa 10-20 anys, potser, es parlava de crims passionals i ara ens posem les mans al cap. És violència masclista, no?
Parla d'un exemple que posa sobre el teu article, que un dia t'arriba un text que el vas corregir. Això és molt
simptomàtic. Això
coses que es poden fer realment...
Això és un exemple real de la ràdio, on va corregint el matí l'informatiu, arriba un titular que era...
Marilyn Manson
torna a tenir problemes.
Marilyn Manson era el titular, torna a tenir problemes.
Llegeixo la notícia i veig que l'han acusat de violació una altra vegada. Dic, home, vols dir que qui té problemes és ell, no? Doncs el titular final va acabar sent de Marilyn Manson torna a estar acusat de violació.
Canvia molt, radicalment.
No? Doncs també hem de vigilar com presentem les coses i dir-les pel seu nom i parlar clar.
Molt ràpidament, la mandanga del Totis. A mi, a priori, no em sembla, no hi estic,
en contra,
em sembla bé.
O sigui,
perquè, clar, la gent que és Totis, els que són Totis, pues a la millor necessiten el totis. A veure,
està clar, però... que, és a dir, que si estem en una societat binària, hi ha un col·lectiu que no se sent representat, s'ha de trobar una solució perquè s'hi senti representat. Mm. Ara mateix la que s'ha trobat és totis, no ho sé.
Torna a explicar tu que a més fas el podcast que ens ho has de dir...
De la revolució sexual.
Que t'han copiat avui TV el títol, que consti.
Una miqueta.
La cosa de la binària, què collons és? Perquè això també tenim un embolic, la gent. Societat binària, què és?
Societat binària vol dir societat formada per homes... se senten homes, es consideren homes, dones, se senten dones, es consideren dones, hi ha gent que no entra dins d'aquesta visió que al final és cultural, i llavors hi ha gent que la seva identitat doncs no és ni home ni dona.
I que pot fluctuar fins i tot, no?
Sí, i llavors, doncs, clar, no se senten representats per paraules que tenen gènere binari. Llavors, la solució que s'ha trobat és aquesta, el totis, en part, és conseqüència, potser, d'haver desdoblat, és a dir, no és només per això, però clar, si no podem dir... Si tots són només els homes, totes són només les dones, hi ha un grup que no...
Clar, que dius, com dic jo, clar, si són tant... Sí, fantàstic. No sé si ara vols afegir alguna cosa més.
No, que simplement s'ha de veure a on arriba això del totis. Hi ha molta gent que ho utilitza, també molta altra gent que li sona estrany, i potser és una solució molt simple per un problema molt gros, no? Ja. Però evidentment és una realitat que existeix, se n'ha de parlar i s'ha de veure com se soluciona.
A la millor no calia el totis perquè ja teníem el tots, saps què vull dir? Que
això és... O el tothom.
O el tothom. Sí. Què t'anava a dir? No tenim més temps. Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou. Prou textos incoherents i confusos, canviem el món i canviarà la llengua. El títol és llarguíssim, el llibre és interessantíssim, edita Carme Junyent, gràcies a Eumo Editorial. L'Anna Alarcia i l'Anna Alfonso són les nostres companyes de RAC1, i és que estem tan contents de que sigueu amiguetes nostres, amiguetis nostres, que escolti, de puti mari, saps? Senyores i senyors, esteu contentes vosaltres també?
Molt.
Contentíssimes.
Contentíssimes. Bueno, tots i totes i totus. Totus tum, revolutu, per rebre, com es mereix, des de la Vall d'Avui, a Txell Bonet.
Ja rius. Ja rius, Margiro.
Home, clar, ja ric. Escolta'm una cosa.
Sí.
És genial, eh?
M'he intentat posar uns 10 metres de la família.
Bueno, sí,
m'encanta el tema i trobo que tenen tota la raó.
Escolta'm, el llibre, sí, de veritat, us ho dic, editorial
és bo, eh? La llengua...
Sí, la llengua... No, i després hi ha una cosa que diuen a l'Arcia i diuen a les companyes, que és veritat que les institucions, o sigui, el ridícul no es pot fer. I això és una cosa, és el cabaret, i nosaltres, les del cabaret, mandents...
Hem d'estar atents a quan se n'aprofiten.
Una cosa és o canya, i l'altra una consellera de cultura, filla meva. Mira, companyes, ja que sortiu, deixeu-me la porta oberta, amigues. Amigues lingüistes, que són moltes i diuen prou, clar que sí.
Clar.
A veure, Txell, estimada, ens portes un tema tan bonic...
Sí, oi que és bonic el tema aquest? Mira, jo m'he basat una mica en la frase que deia el Pepe Serra, el director del MNAC, que diu, és tan important és veure la pintura com veure el lloc on estava, no? A veure, Margiró, t'estàs aquí rient per...
Ai!
Sota el nas, és que està passant alguna cosa a l'estudi?
No passa res, no m'estic... No, no, ets tu, eh? No
t'estem... Sí, esteu menjant!
No!
Esteu menjant!
No, jo
que m'he aixecat de la taula expressament, no, jo m'he aixecat de la taula.
Tant de bo tinguéssim aquí canapés.
Doncs a veure, sí.
Tota aquesta meta ràdio que facis va en contra del teu propi tema, eh? Que ho sàpigues. Per l'altre, i 39...
I, a més, és que no estem menjant res.
Ho sé. Mira...
No, Ernest, per favor,
va,
no posis
la meta ràdio i em sento només un moment.
A mi m'agafa un atac de nervis, que és divendres. Hòstia, ja. Txell, la secció. És que no arrenquem avui, no arrenquem. Va.
Mira, ja que estem a la Vall d'Avui, jo explicar-te que a part d'aquestes pintures tan brutals i aquesta arquitectura romànica, al parlar, ara que estàvem parlant de com anomenem les paraules, no? I que si el totis i tal, la manera que té aquesta variant del català, que és el ribagorçà, jo n'estic enamorada i de veritat que no la tenia controlada, vull dir, que sembla que parli una mica com valencià, perquè diuen Joan o Xep en comptes de Joan o Jep, o parlen gairebé com si cantessin, en comptes de dir Matí, diuen Maití. Jo sé que de tot això tu deus dir, què em diu aquesta dona? Però jo trobo que és una bellesa extrema, que si ja saps que sóc fan de la biodiversitat, també de la diversitat lingüística, no? Perquè el pitjor que ens pot passar és que siguem
com molt homogenis. Llavors, Vall d'Avui, hi ha mil històries per anar-hi, aigües termals, el parc d'aigües tortes, el cel tan net i pur, les falles, que és aquella cosa tan bèstia, no?, que baixen amb les telles de foc, però sí. Parlem d'aquestes pintures romàniques que jo sovint me'n vaig al Manar, que és com una espècie de droga, jo de tant en tant, com si tingués una cita, me n'he d'anar allà dalt i veure aquelles meravelloses pintures que les trobo brutals, aquell Pantocràtor amb aquella túnica, tu que t'agrada la roba, amb aquell color, aquell blau de lapislàssuli, saps?, tan bèstia, que jo pensava que això s'ha fet al 1123, flipo.
És que és flipant, és flipant. No, perdona, però has dit que tens una cita, sí, vas al Manac, sí, perquè tens una cita secreta al Manac, o te la inventes? O te la...
Amb les pintures, no, amb les pintures. No, però el meu amant és el romànic. A mi em passa una mica com li passava al Puig i Cadafalch i a la gent una mica de la Renaixença, que buscaven sí. El romànic per buscar com arrels, signes d'identitat. Llavors, la meva història sempre m'ha fascinat, no? Com el 1907 se'n van allà, van descobrir, redescobrir totes aquestes esglésies, i llavors, al cap de pocs anys, el 1919, que això va ser com un dol que tenim tots els catalans, ara que vindrà l'11 de setembre, van arrencar amb una tècnica que es deia la tècnica de l'estrapo, doncs uns col·leccionistes d'art, gent que es movia una mica en el món del negoci, el capellà, per 7.500 pessetes, doncs es va vendre les pintures d'una església del Pallars Jussà, que és Santa Maria del Mur. De fet, que hagi llegit la novel·la del Martí Gironell, doncs coneixerà aquesta història, no? Llavors, què van dir? Hòstia, perquè no ens passi el mateix amb la resta de pintures que tenim per les esglésies romàniques d'aquestes valls del Pirineu, hòstia, fem nosaltres això de la tècnica de l'estrapo i separem, doncs, dels absis les pintures. Llavors, aquí hi ha una polèmica, no? Si s'haguessin quedat a les esglésies, haguessin acabat com les de Pallars Jussà en un museu de Boston, s'haguessin malmès pel temps o el que era realment de calaix és que seguissin estant en el seu lloc originari. Llavors, gràcies a la tecnologia s'ha fet un miracle, de fet ja fa 10 anys que hi és, molts dels oients segur que hi han anat, però s'ha creat un mapping que es projecta en l'àpside de l'església aquesta de Sant Climent de Taüll, que a mi em sembla una obra d'art extraordinària, està penjada a la pàgina web de Centre Romànic, és a dir, els oients la poden veure sense fer les 4 hores de carretera, però jo crec que val la pena, si teniu pensat algun dia anar-hi, tingueu una mica allò de misteri, aquesta societat que tot ho volem veure abans de trepitjar, jo aconsello el factor sorpresa, no? Però a mi el que m'agrada d'aquest mapping és que les pintures que als anys 60, que eren una còpia falsa, es van pintar del Pantocràtor i tota la resta, doncs es van treure, es va trobar pintura mural originària a les capes de sota i a partir d'aquí es va poder reproduir com era no només les restes que han quedat i els bocinets, que són bastant grossos, però vull dir, tots els fragments que queden al Manac exposats, sinó que realment s'ha pogut, ho he penjat al meu Twitter, que algunes coses dolentes té el Twitter, però bones també té aquesta, no?, que he penjat les imatges, i llavors allà pots veure com era el 1123 tot això, i el que està, és un mapping que està molt ben fet, perquè
un mapping,
ensenya
perdona,
com va desaparèixer la pintura, que, com
és com un projector,
mapping,
no?
Un mapping, sí.
És un projector de la imatge sobre la pròpia estructura de l'edifici, entenem.
Ah, sí, mira, sí. Molt bé.
Però clar, però el meu fill de 4 anys, que l'ha volgut veure dues vegades, deia que eren dibuixos animats, perquè clar no només això, es projecta la imatge en l'absis de 8... Sí, totalment, Marc, totalment. Però vull dir que no s'ha fet només de projectar la imatge original amb llum i color, doncs en l'absis de 8, d'on es va extreure, sinó que es va projectant com a poc en moviment i vas veient com es van arrencant. Bueno, és que s'ha de veure, s'ha de veure. Ara aquí no m'extendré més, només dir-te tres coses importants.
No, un moment.
Si aneu a Sant... Digues.
No, explica'ns això d'Iran. Què passa amb Iran i la Vall d'Avui, que estic intrigadíssim?
Mira, a mi sempre m'agrada una mica sortir del circuit, val? És a dir, clar, tu fas la ruta per Durro, per Boí, per Taüll, i dius, ostres, i anem a veure els pobles que no estan marcats com a atracció turística, no? A veure què hi passa. Fem una mica com el 1907 i fem una mica de Puig i Cadafalch. I clar, vaig veure que hi havia un poble que es deia Iran, i me'n vaig anar fins allà per una carretera imperdible, vull dir, és la que no he fet tantes voltes a la meva vida, i llavors vaig veure una església romànica que l'he penjat també al Twitter, que aquesta és molt petita, potser de les més petites de Catalunya, allà abandonada en el enmig del no-res, tot per restaurar, i clar, és un poble que té aquest nom tan curiós que després la gent del restaurant Mallador, que està davant de Sant Climent de Taüll, que són tota la família Encantadors, em van explicar que una noia d'aquell poble, que deu ser l'únic habitant perquè està com gairebé deshabitat, se'n van a Nova York i va tenir problemes a l'aeroport perquè van veure que ella vivia a Iran. Llavors es van... Home, passaport espanyol, però vius a Iran... O sigui, no van acabar-ho com d'entendre.
Passi cap al quartalillo, passi cap al quartalillo.
Però val la pena, no? Aquests...
Home, val la pena, i val la pena sempre anar a la Vall d'Avui. Moltíssimes gràcies, Txell. També t'hem de confessar, amb total sinceritat, que t'escoltàvem millor quan anaves amb cotxe.
Sí, estava... Que
ara... A nivell tècnic, tal.
Sí?
Molta... Sí,
ostres.
Home, absolutament. Però no passa res. Anem a parlar de l'entrada.
Bueno, és que entre valls ja saps que a vegades la cobertura...
Ah, clar, que estàs entre valls. Escolta, que vagi molt bé, seguim, però és que hem de parlar de la Setmana del Llibre en Català, per favor. A veure, d'avui fins al proper 19 de setembre, que això deu ser diumenge vinent, se celebra al Moll de la Fusta la Setmana del Llibre en Català. I tenim la sort de poder parlar en directe ara i aquí amb Joan Carles Girbés. Què tal estàs, vostè primer, company?
Molt bé. No sé si és una sort parlar amb mi, però...
És una sort total.
És una sort que ens doneu aquest espai.
És una sort total. Tu ets el president de la Setmana del Llibre en Català, però a més ets el director d'Ara Llibres, el director d'Amsterdam Llibres i també el director editorial, vull dir, de la Casa dels Clàssics. O sigui, t'estàs forrant, no?, entre una cosa i l'altra. Ho veig claríssim.
Bueno, si ens forrarem amb els clàssics, imagina't com aniria el món, no?
Que no t'estàs forrant? Ai, Joan Carles. Escolta'm, la Setmana del Llibre en Català és un dels esdeveniments culturals més importants del país. Explica'ns una mica què hi podem trobar en aquesta, des de quan fa que ho celebreu, que fa moltíssim, i quina particularitat té aquest any, perquè és clar, és un èxit això.
Sí, bé, aquesta és la 39a edició i hem passat de moltes maneres la setmana fins trobar la fórmula màgica, diguem, que és en la que estem ara, que travessem un moment realment excepcional, no? També des del punt de vista de la creació i del talent que hi ha dels autors i també de la professionalitat de les editorials. I això fa que la concentració de tot aquest talent en un sol espai, en aquesta ocasió al Moll de la Fusta, com bé dieu, fa que la gent vinga, que siga un pol d'atracció per compartir, per descobrir, per deixar-se sorprendre per tot el que passa a la setmana. Pensem que tenim tres escenaris que simultàniament estan programant activitats relativament breus, per tant, si vens a passar, no sé, una hora, hora i mitja, doncs podries escollir entre 10, 12, 15 activitats distintes. I vaja, és impossible no trobar res que no t'agrade, no? Crec que és un espai molt per descobrir i per deixar-se portar i per conversar...
Escolta'm una cosa, quines activitats proposeu aquesta Setmana del Llibre en Català que siguin, que tu diguis, mira, destacaria aquesta?
Ostres, això és com triar entre els fills, eh? Això
sí, sí. Després et faran triar dels fills. Després et faran triar entre els fills.
Comencem per aquí.
Comencem per aquí, després ja passarem el dels fills.
Sí, bueno, a veure, jo, clar, n'hi ha tres activitats que són les que organitzen des de la setmana les institucionals. Una és la inauguració, que és aquesta tarda a les 8, i que es fa també en retransmissió en streaming. També l'acte de demà del nou Premi Difusió que hem creat. I que en aquesta primera edició ha recaigut molt sàviament per part del plat en el Xavier Grasset.
Xavier Grasset, director i presentador del programa Més 324, nosaltres som uns fans totals. Nosaltres li copiem temes al Xavier Grasset, no t'hi dic més. És que anem i diem, vinga, anem a inspirar-nos. Xavier Grasset, primer Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català. I després també teniu el Premi Trajectòria, no?
Exacte, el Premi Trajectòria, que això serà dimecres i que en aquesta ocasió ha recaigut en Biel Mesquida, que és és una persona extraordinària, un escriptoràs, i és també per aquelles persones que encara no el coneguen o potser no el coneixen en profunditat, és l'oportunitat que dona també el Premi Trajectòria, amb tota la difusió que se'n fa d'acostar-se, de descobrir la persona i l'obra del guardonat, en aquest cas del Biel.
L'any passat diu que vau tenir una afluència de més de 25.000 persones, que això és una barbaritat, no? Perquè a més hi ha les qüestions del Covid d'ençant.
Sí, pensem també que va durar 5 dies només. L'any passat van fer una concentració de
dies. És veritat, ho recordo.
I això va durar menys dies, però van venir 25.000 persones comptades una a una, perquè tenim això del control d'aforament, ens permet exactament saber quanta gent hi ha.
Com ho feu? El control d'aforament, com ho feu? Perquè jo havia treballat de jove, allò per pocket money, anaves a uns concerts i em donava una maquineta i hi havia uns paios, entre ells jo, i feia clac, 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 clac. Ho feu així o no? Ho dic perquè...
Bueno, ara ha passat una cosa una mica més moderna, que és que n'hi ha una aplicació en el mòbil i van apretant allà, si surt, si entra, si surt. Es perd, si entra.
S'ha perdut la mà, s'ha perdut la cosa digital, eh? Escolta'm una cosa, Joan Carles Girbés, president de la Setmana del Llibre en Català. Un altre dia trucarem per veure quin dels teus fills t'estimes més, però avui deixem que t'ho pensis, perquè comprem que la pregunta és difícil. No us perdeu la Setmana del Llibre en Català fins al proper 19 de setembre. Inaugureu avui, oi?
Avui, sí. Avui? A partir de les 4 i mitja ja pot venir el públic.
Sí, perquè diguem que l'horari és de dilluns a divendres, de 4:45 a les 9, i els caps de setmana de 11:15 del matí fins a les 9. El llibre català, que es veu que va com un tro, ho diuen totes les enquestes. Fantàstic. Joan Carles, parlem aviat. Una abraçada i sort.
Moltes gràcies.
I felicitats. Gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró. Sabies que la grossa està present en les dates més assenyalades de Catalunya? El 10 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada, amb premis de 100.000 euros i molts més premis. Per la Diada, gaudim la grossa. Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials. Jugar amb responsabilitat és guanyar només si ets major d'edat.
Nena, maca, baixa a buscar arròs.
Mare, un altre cop?
Vinga, no et queixis.
D'acord, ja ho sé, Nomen. Però quin tipus vols? Perquè vaig veure que en tenen moltes varietats.
Per fer la paella, Nomen Bomba.
Nomen, més de 80 anys junts.
Tu ja saps que amb Correos pots enviar o rebre un paquet. Però el que potser no saps és que a través de la nostra app pots demanar cita prèvia, agilitzar l'enviament i seguir la teva comanda per saber cap on va i quan arribarà. Perquè a Correos ens digitalitzem per moure'ns al mateix ritme que tu. Correos. Portem el que portes dins.
Un batec va creixent i tu el sents. I tant que el sents. John Elliot Gardiner, Lise Davidson, Jonas Kaufman, Joyce DiDonato,
Ricardo Chailly, Philip Jaworowski, Liu Chaweng i més de 100 concerts al Palau de la Música Catalana. Celebrem la vida. Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten.
Alimentar-los bé és més important que mai.
Sí, tots podem menjar més sa.
Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de canviar l'alimentació si fem teletreball?
Sí, cal que la dieta s'hi adapti.
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Per què fallen les dietes d'aprimament?
Són un remei temporal. Realment no serveixen per un canvi de pes definitiu.
Què són els superaliments?
Són aliments que tenen moltes virtuts i que són tendència.
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable per ampliar els nostres coneixements de nutrició i dietètica. Per millorar, amb consells i suggeriments gastronòmics, la manera d'alimentar-nos. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
És bo, és bo, és bo, és molt bo.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Que bo que és.
Escolta, amb Txell, encara ets a la Vall d'Avui? Entre valls? No, és que ja t'ho dic, és que no, ara... Mira, haguéssiu hagut de veure els braços de l'Ernest tirant cap on, com diuen. No? Això, ara aquest que demana. La Txell a la Vall d'Avui diu que a més ens havia promès, això està que genial, escolta, ara vaig amb cotxe i us
sentireu, la connexió,
la connexió serà la pera. Serà la pera.
Però segur que ens està escoltant, per això.
Senyores i senyors, amb tots vostès, tu no has anat mai a la Vall d'Avui?
Vaig anar de colònies quan tenien 15 anys, potser. No recordo res.
No recordo res de
res. Escolta, però el Manac sí que he anat, eh?
Veus? Però més recentment. A veure si s'ha escolacit a la Txell.
No, no, no vaig com que és una droga, vull dir, no, tampoc és...
Home, això també ha estat el titular de la Txell Bonet, que la seva droga és la Vall d'Avui.
El romànic, clar.
Fixa't, jo, tu has fet una cara quan ha dit això. Has dit,
bueno, clar, jo, aquest estiu hem anat bastant al romànic, en el meu cas, però bueno...
Quina seria la teva droga d'aquesta?
El Primavera Sound.
No, però això seria droga de veritat.
No, és que clar, exactament. És que la meva droga és la droga, Marc. La meva droga... No en tinc una altra, no en tinc una altra.
La meva droga és anar a pujar el Manac... No, és
anar al festival.
Sí, de Gaia Olenti, que va fer aquells... Per posar les pintures de la Vall d'Avui, van fer aquella estructura Gaia Olenti, que va fer la remodelació. I estava tot Barcelona en peu de guerra.
Però és maco, eh?
Al final a mi m'agrada.
Al final ha quedat bé.
Però se la van carregar tots els llestos i llestes en aquell moment. No, no ens va agradar gens.
Ja és això.
A la
ja
gent,
ja és
això. Sí.
Sempre és el clàssic. Et queixes el primer dia i després dius, ah, doncs no està mal.
És típic.
Passarà el mateix amb les pintures del terra de la ciutat?
Sí,
passarà
exacte.
El mateix que amb el manac.
Doneu-los temps.
Ara, dintre d'un temps, ai, han tret les pintures grogues del terra,
sí,
el que
sí,
m'agradava a mi.
I ara els trobem a faltar.
Sí, segur, eh? Sí, ja veuràs. Sí.
Senyores i senyors, la veritat t'ho dic, amb tots vostès... No la tenim, no, la Txell de Vall d'avui deu estar esquiant, la tia. Txell? Txell? Txell?
Sí.
Txell.
Estic pensant que no sé si ha quedat especialment maco comparar les pintures del romànic amb les de terra de Barcelona, de la de Colau.
Home, però
crec que potser ha quedat ignorant. Però bueno, anem a seguir endavant. No ve d'aquí ja. No ve d'aquí.
No ve d'aquí.
No ve d'aquí.
A la veritat us ho dic, de tots vostès, Ignasi Talca.
Vull començar, com sempre, parlant del meu veïnat. Sé que esteu pendents de quina és l'última hora a la meva escala. Les partides de parxís estan anant a la baixa. El nen del Colacao no ha aparegut aquesta setmana. Espero que no sigui arran de la meva secció. Espero que no ve influir. Però atenció, última hora. La veïna del pati de baix ha trobat una tortuga. Ho sé perquè aquest matí...
Ha trobat una tortuga?
Ha trobat una tortuga. Com ho sé? Perquè aquest matí ha cridat al cel obert. Alguien ha perdido una tortuga? Ha cridat així, que és la pregunta més rara amb la que m'he despertat mai jo. A les 7 del matí algú cridant alguien ha perdido una tortuga, perquè jo no he vist que a les Illes Galápagos, vull dir, no és habitual que hi hagi algú buscant el propietari d'una tortuga.
Per tant, des d'aquí diem que s'ha perdut al barri dels Corts una tortuga...
Bueno, i s'ha trobat.
S'ha perdut al barri de les Corts una tortuga.
Una tortuga de tamany mitjà...
És d'aquelles aquestes fan grans, eh? Si les deixes anar, sí? si les poses en un gibrell més gran...
Sí?
A mi una vegada anava de càmping i em va caure una tortuga al carrer, avinguda Sarrià, pum,
què
dius? De casa dels meus pares, pum, una tortuga.
Però de càmping avinguda Sarrià estaves?
Càmping, perquè vam trucar, perdoni, ha perdut una tortuga, explica't mil vegades. Ha perdut una tortuga, no? Escarosos, com una tortuga, tal. La gent ens va insultar, ens la vam endur de càmping, la tortuga aquella se'ns escapava i la vam retornar un altre cop.
I que
llavors vam posar un cartell, s'ha trobat una tortuga.
S'ha trobat una tortuga.
I escolti, a aquesta senyora li recomano que posi cartells, s'ha trobat una tortuga. Ja veuràs com li surt el,
sí,
com l'amo. Les tortugues moltes vegades les deixen a les terrasses i pel, com es diu això?
El forat del balcó.
Del balcó,
sí.
Bum, i ara et cau una tortuga. Aquella era de pam, eh? La tortuga,
sí,
de pam. Et cau el cap i et destrossa
el cap.
Saps?
Sí, clar.
Mar Giró, 1974-2021, mort a causa d'un cop de tortuga.
D'una tortuga. I després,
ja, clar, és una pena, també.
Bueno, és aquestes situacions que t'has d'inventar de que no s'ha mort així, no? Perquè vull dir, com que la gent... De què s'ha mort? Pues li va caure un test.
Sí.
Perquè si expliques la tortuga és tan llarg i tan absurd,
sí.
És com, bueno, anem a inventar-nos una altra cosa, eh? Que per altra banda, qui perd una tortuga? Què és, ara, vull dir,
ara,
les tortugues van molt lentes. Tens molt temps com per veure que està marxant de casa teva. Hi ha negligència. Hi ha negligència del propietari o propietària de la tortuga. Bueno, en fi. Avui, no sé si tinc temps, però vull parlar-te del canvi climàtic.
Home,
Tens fins que s'acabi el món. Tampoc en tinc molt, però crec que en tinc bastant. Però per avui, perquè l'ampliació de l'aeroport, que hem parlat abans, la Ricarda.
Actualitat. Romànic, veus? Romànic català i ampliació de l'aeroport.
Exacte.
Sempre a la perxa d'actualitat.
Sempre,
eh?
Exacte. No bueno... Tens tot el ventall d'etapes de la humanitat, doncs, en aquest cas, a l'aeroport. Sembla que no s'ampliarà o que no afectarà els parcs del voltant. Bona notícia, suposo. Jo, perquè per una banda jo no volia que es carreguessin els parcs, la veritat és que no volia,
sí.
Però per altra banda, si l'ampliació suposava que quan arribo amb avió no he de baixar la pista i agafar un d'aquells autocars que et fan un tour per dintre de l'aeroport, que trigues més en arribar a la terminal dintre de l'autocar que en el vol que acabes de fer,
home, i tant.
Doncs clar, jo...
Cinquena
els flamencs
pista,
o està molt... Posa-la en una situació... Jo estic conscienciat amb el canvi climàtic.
Sí, sí.
I em preocupa el canvi climàtic.
Sí, sí, sí.
Però potser em preocupa més, jo què sé, que no s'estan venent moltes entrades pel show d'on d'arribi que farem amb la ruïna. Això també potser em preocupa més que el canvi climàtic.
Home, això sí que és un disgust.
Són compatibles. Llavors, s'ha de reciclar, això jo tinc clar, mínims, s'ha de reciclar. Val? Llavors, jo reciclo, però reciclo...
És a dir, passi el que passi amb l'aeroport del Prat...
Jo reciclo.
Ara sí, la Txell d'avui,
clar.
Però et diria que s'ha de reutilitzar, jo, perdona, eh? Però,
ja, bueno, clar, perquè ells ja estan a l'any 3000.
No obrirem aquest meló.
Ells ja estan a l'any 3000, jo encara estic amb el reciclatge, encara.
I
a més, jo reciclo amb la meva lògica, us he de confessar, que no posaria la mà al foc que sigui bona, de fet, si heu escoltat aquesta secció ja sabreu que no és de bona, i us vull posar un exemple a veure què us sembla, si us sembla una bogeria o no, que és com, per exemple, quan demanes poke a domicili, no sé si saps el que és el poke.
Mira, poke em fa una angúnia a mi.
Poke, per què?
Que tot el que va barrejat.
Sí? No, doncs està molt bé, eh?
I a més, sí.
A mi m'agrada molt. és com sal, no?
Poke, però que és poke.
Demano poke, poke és com hawaià, és com una cosa, com arròs.
Hawaià, però bueno.
És un plat hawaià, poses arròs i sobre, sí, pues, hi ha com peix. I, bueno, pues és una cosa que si precis a casa costaria 3 euros, no? Però si demanes a un restaurant, costa 14. Bueno, el cas és que quan jo demano poke, sempre m'ho porten quan demano un poke amb coberts de fusta, que és una textura horrorosa.
Horrorós,
que és com que...
Que no funcionen,
que a més és una textura com els palitos aquells del pediatre que et posava per la llengua, sí, que és l'última sensació que vull a l'hora de dinar, sí, és aquella, sí, no? Llavors jo reciclo, llavors tinc els meus contenidors, el del paper, el del vidre, el del plàstic, el de l'orgànic. El meu dilema, on llenço els coberts de fusta? Llavors jo aplico la meva lògica del reciclatge, que és la següent. Dic, el paper ve de l'arbre, l'arbre és fusta, la forquilla és de fusta, per tant, el paper. No? Pues, per suposat que no, és incorrecte.
Ah, sí?
Sí, he buscat, i es veu que sí, es veu que és el rebuig, però jo poso el paper igual, perquè al final... perquè al final hi ha bona voluntat meva, i crec que s'ha de valorar això, que jo... Jo potser no es pot reciclar, però jo ja he fet la meva part com de... Bueno, anem a intentar-ho.
Tu estàs un pas més endavant, clar que sí.
Anem a intentar-ho, per què no? Tu dius que no es pot reciclar, jo dic que sí. Anem a posar-ho en paper.
No, ai, Ignasi.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
No hi ha res a la nevera. Tinc paddle surf en mitja hora. I després sopar amb el meu crush.
Fes un delivery i omple la nevera de frescos en 10 minuts. Fàcil, ràpid, pim-pam. I tu dedica't a fer el que més t'agrada. Descarrega't ara la nostra app o entra a delivery.com.
Torna l'aparador més gran de llibres i revistes en català. Torna la setmana.
Del 10 al 19 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona.
Presentacions de llibres, converses amb autors, recitals, concerts, activitats pels més petits.
Tota la informació a lasetmana.cat.
No et perdis la setmana. 10 dies de cultura en català. T'hi esperem.
Entra a comprar bròquil, avança pel passadís del bròquil, busca el bròquil, troba el bròquil, agafa el bròquil, fes cua amb el bròquil, paga el bròquil, paga la bossa del bròquil, carrega el bròquil, o puja al carro d'Ulabox, fes clic al bròquil i s'ha acabat el bròquil. Hola, hola! Ulabox.com, l'antisúper. I ara, 3 mesos d'enviaments gratis.
Què faries si ara tessis 512 ovelles? Torna a Barcelona la comèdia Ovelles, amb Biel Duran, Sara Espígol i Albert Triola. 10 úniques funcions del 15 al 30 de setembre al Teatre Poliorama. Ovelles, no et perdis l'èxit de Carmen Marfà i Iago Alonso. Entrades a teatrepoliorama.com.
Explorem el territori de la D.O. Conca de Barberà amb la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia. Carles Andreu Trepat, Josep Foraster Trepat, Carnort Trepat, Portell Reserva, Cúbic de Celler Gerida i Cub 3 de Vitbertus. 6 vins negres i la guia de noturisme de la Conca de Barberà de Lluís Tolosa, tot valorat a 97 euros ara per només 52. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aigua Vilajuïga.
Aquesta setmana, a RAC1.cat...
Els dos nous senyals de trànsit que ja han començat a implantar-se a les carreteres. 6 vídeos d'exercicis molt senzills per començar a fer esport. I quines són les persones vitamina i com pots trobar la teva?
RAC1.cat. Quan vulgueu. RAC1. Tots som 1.
A veure, el poke, no sé si està fet amb arròs només o no, perquè acaba de dir l'Ignasi Taltavull que el poke és, al cap i al fi, una amanida. O sigui,
una amanida, és una amanida com complexa, però al final és una amanida, no? Una mica.
Una amanida complexa.
Una amanida, a veure, el que jo considero...
Eh?
No, home, és peix, és arròs, bueno.
A veure, hem de fer una... Tu no interrompes, has explicat?
Sí, una cosa extraordinària, i és que Nomen recupera l'arròs bomba.
Oh,
un arròs
bomba!
Excel·lent.
Fantàstic.
Sí, un arròs excel·lent de producció limitada cultivat utilitzant mètodes tradicionals que remunten a 1860.
Carai!
L'arròs bomba absorbeix fins al doble de brou que els altres arrossos, però sense quedar enganxós ni passar-se. Saps allò?
Fantàstic! És l'arròs nom bomba de bomba com aquest programa. Bon cap de setmana, bon cap de fals. Que vagi molt bé.
Gaudeix d'un dia a l'aire lliure a la Roca Village i descobreix les col·leccions acabades d'arribar de les millors marques com Adidas, American Vintage, Bosch, Liu Jo, Missoni i moltes més amb descomptes de fins al 60% sobre el preu original. Aquesta tardor, fes la teva a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge fins a les 10 de la nit. Més informació a larocavillage.com.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Arriba la nova Vull TV, la tele més atrevida de Catalunya. Esteu preparats? Aquest anunci és d'una tele lliure i desacomplexada. No us direm què heu de pensar, us farem pensar. I és gratis, no pagareu els 38 euros que us costa l'altre, la mireu o no. En cas d'un excés de pluralitat, optimisme i diversió, marxa el 3.
Moltes gràcies.
Que bé, aquesta tarda em posen l'alarma. Així marxem tranquils i deixem la casa del poble protegida. Que abans no hi tornem, passaran mesos. I com que es queda buida, poden aprofitar per ocupar-la o entrar-hi a robar.
Confia en Securitas Direct. Davant d'un intent de robatori o d'ocupació, podem verificar la intrusió i avisar la policia en segons. Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
RAC 1. RAC 1 us convida a viure una edició molt especial del món a RAC 1. Divendres 17 de setembre a partir de les 8 del matí, Jordi Basté pujarà a l'escenari del Teatre Tívoli per descobrir tots els detalls del muntatge de Cantando bajo la lluvia, un musical amb majúscules. Descobrirem interioritats de la producció amb Àngel Llàzar, Manu Guix, Ivan Lavanda i molts dels implicats en una producció tan espectacular com optimista. Divendres, dia 17, música, coreografies i humor amb el món a RAC 1 des del Teatre Tívoli presentant un dels musicals més grans de la temporada, Cantando bajo la lluvia.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Obrirem portes a les 8 del matí fins a omplir l'aforament del teatre, seguint totes les mesures de seguretat anti-Covid. Entre els oients presents se sortejaran entrades per la funció del dimecres 22 al vespre. Més informació de dilluns a divendres de 6 a 12 del matí, escoltant El món a RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Grup Balanyà i el suport d'Endesa.
Endesa, l'energia de la cultura.